més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 16 de setembre del 2022, engegant la segona quinzena d'aquest mes amb la prèvia d'aquest Alcoyano Sabadell de diumenge a 8:15 del vespre. Poc més d'aquestes 48 hores perquè el centre d'esports, com diem, afronti el segon desplaçament de la temporada. El primer, recordareu, fa 15 dies a Castàlia, ens va deixar un cos ben estrany per les moltes concessions defensives que va fer l'equip de Gabri Garcia. Aquell dia, el tècnic de Sallent va fer, després, en roda de premsa, autocrítica pel plantejament. I demà passat té una nova revàlida en un altre d'aquells camps com arrencava l'Hotel Suís d'ahir, amb aroma de futbol anglès, on el públic empeny de valent, dels difícils de la categoria. Al Collao, el mínim error es paga i l'equip s'ha d'assemblar més al de la primera jornada contra la Morevieta o al de la darrera contra el Cornellà. Això sí, tots dos a la nova Creu Alta. Arribem gairebé ja al primer mes de competició i al període de provatures, o aquesta pretemporada ampliada, podríem dir-ho, es va esgotant. Les primeres diferències es comencen a fer evidents a la classificació i el Sabadell es planta al coll. Podem fer un pas enrere o dos cap endavant si tomba un rival, també dit per activa i per passiva, que té 3 punts més i cap gol en contra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb el Toni González fent possible que tot això soni.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Luis Enrique ha donat la llista de seleccionats pels partits davant Suïssa i Portugal de la Lliga de les Nacions, l'última convocatòria abans de la del Mundial. Destaquen, sobretot, la presència del central del València, Hugo Guillamón, l'extrem de l'Atlètic, Nico Williams, i el davanter del Betis, Borja Iglesias. No hi són, entre d'altres, Ansu Fati, Marcos Alonso, Íñigo Martínez o Thiago. El vídeo, per cert, on s'ha fet oficial, pujant un dels ports de la Sierra de Madrid en homenatge al final de la Vuelta. Molt recomanable. El Barça, Jordi Cruyff, volíem dir, ha estat nomenat com a director esportiu i ha renovat el seu contracte una temporada més. D'ahir a la tarda rescatem la retirada de Roger Federer als 41 anys i després de 24 a l'elit. La Laver Cup, la setmana que ve, serà l'última aparició en el circuit de l'ex número 1 del món amb 103 títols a les seves vitrines. Fa més d'un any que va ser operat del genoll i des de llavors no juga un partit oficial. També penja, en aquest cas el casquet, la defensora de boia del Mataró, Marta Bach, als 29 anys i amb dues medalles olímpiques i doble cita a l'Eurobàsquet aquesta tarda amb les semifinals. A 6:15, Polònia-França i a 9:02, Alemanya-Espanya. La resta del sumari.
Què es comenta a la recepció?
En uns minuts, roda de premsa de Gabri Garcia, prevista per 1:15, i també tindrem per telèfon el tècnic de l'Alcoyano, Vicente Parras, la dosi d'estadístiques habitual de cada divendres, i a més, Sabadell juvenil, waterpolo, i també entrevista amb els dos entrenadors de l'OAR Gràcia en l'estrena, a la prèvia de l'estrena del masculí a Primera Nacional i del femení a Plata.
L'actualitat de la Primera Federació.
El Cornellà ha anunciat el fitxatge del migcampista Isaac Nana, que ja va estar al conjunt del Baix Llobregat la temporada 2019-2020 i el curs passat després de signar al mercat d'hivern. Jack Diori del Castellón ha trencat la ratxa d'una dècada sense internacionals al conjunt orellut. El central ha estat convocat per l'absoluta de Níger pels amistosos contra Egipte i Libèria. L'anterior havia estat, per cert, Rizvan Umarov de l'Azerbaidjan. I també rescatem una taula de l'estadístic Pedro González, que se'n fa ressò Rafa Mainez. Ferran Jutglà segueix sent el màxim golejador de la Primera Federació en aquest any natural, el 2022, amb 15 gols. Per darrere, Jone Chaniz amb 12 entre el Linares i l'Intercity i Héctor Hernández amb la mateixa xifra amb els colors del Rayo Majadahonda.
De quin partit no estarem pendents?
A les 3 de la tarda juga el Bumamuru Fasilkenema de la Copa Confederació Africana.
I a les xarxes socials.
Ens quedem avui amb el muntatge del Can Rull a Twitter amb el famós mem del cantant Drake. Quedar amb els amics? No, anar dissabte a les 7 a veure el Can Rull Sabadell Nord a casa.
Avui celebra el seu aniversari.
I ja que la cosa anava de waterpolistes i de defensores de boia, avui bufa 32 espelmes la Mati Ortiz, jugadora de l'Astralpool Natació Sabadell, i dos exarlequinats, Miguel Ángel Lozano, a més sabadellenc, i Víctor García.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts del migdia, com diem, d'aquest divendres 16 de setembre del 2022. Mira, ara fa tot just 3 minuts un post del Centre d'Esport Sabadell a les xarxes socials que també podria haver estat inclòs en el sumari, com a això, com a destacat de les xarxes. El nostre particular homenatge a Roger Federer, completat l'entrenament d'avui a Olímpia i el clàssic exercici de futtenis per equips de 4 jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Per cert, veig que hi ha fins i tot vídeo de la gran final, per tant val la pena, evidentment ara tampoc el podem reproduir, però val la pena aquest vídeo que acaba de penjar al Centre d'Esports Sabadell. No sé de quin moment exacte del matí haurà estat, això ens ho aclarirà el Sergi Parc. Hola Sergi, què tal, com estàs? Nova Creu Alta?
Hola Pau Vituri, com estàs?
El vídeo és de la 1:06, el tuit posava completat l'entrenament a Olímpia, intueixo que és de fa uns minuts, no?
Sí, és de fa una estona, perquè de fet bona part dels jugadors ja han marxat cap a casa després de completar aquesta sessió d'entrenament avui, com deies, a Olímpia, per tant, sobre gespa artificial, per última sessió d'aquesta setmana abans del partit al Collau de diumenge. Així que sí, aquest vídeo, com dius, Pau, és de fa ja una estoneta.
A tot això, la pregunta dels divendres, anem en hora, no? O no, avui?
Doncs mira, tinc aquí el cap de premsa del Sabadell, li podem preguntar directament si anem en hora o no, si creu que començarà un quart de dues, si en principi fa que sí amb el cap, Pau, per tant, això, en qüestió de 5 minutets, hauria de començar aquesta compareixença de Gabri García.
Vinga, doncs aguantem també doncs, això, aquests 4 minuts fins que comparegui el tècnic de Sallent. A tot això, com deies, Sergi, avui l'equip s'ha exercitat a Olímpia, és l'única sessió que ha fet després del dia de descans sobre gespa artificial, perquè recordem que l'equip s'ha entrenat aquesta setmana al Car de Sant Cugat i que demà ho farà al Temple.
Sí, de fet, si aquesta setmana s'ha optat per anar a les instal·lacions del CAR, recordem, és perquè Sant Oleguer està en tractament, s'està tractant la gespa, i de fet quan hem arribat aquí a la Nova Creu Alta, Pau, també s'està fent bé algun procés de la gespa, que ja sabem que tampoc presenta el millor estat aquí a la Nova Creu Alta, però com dius, la sessió d'entrenament de demà està prevista aquí al Temple, i el que sí també em comentaven és que després del partit contra el Calahorra de la setmana que ve, sí que es farà un tractament més ampli, més a fons d'aquesta gespa, d'aquesta catifa verda de la Nova Creu Alta, amb el procés de resembre, sobretot en els trossos on hi ha doncs, més forats o més clapes, i per tant, Pau, estem en dies això de tractaments en els diferents terrenys de joc que utilitza el Centre d'Esports, sobretot també pensant en que aviat, suposo, si és que aquesta calor remetja d'una vegada per totes, ha de venir els temps més fred, que és quan acostuma a patir més la gespa.
Recordem que el pròxim partit a la Nova Creu Alta, com ara bé deies, és contra el Calahorra, diumenge a les 12. El següent ja serà contra l'Eldense el 9 d'octubre, també diumenge a les 4 de la tarda, en aquest cas. Per tant, aquest tractament a la gespa de la Nova Creu Alta per veure si doncs, pot millorar el seu aspecte, que la veritat ens ha deixat sensacions preocupants en els últims dies. Avui també, a la prèvia de la roda de premsa de Gabri, Sergi, bon dia també per saber com estan tots aquests noms que hem anat comentant durant la setmana, no? Els Jaume Pinyol, Sergi Altimira, César Morgado, Moja Keita, quins d'ells estan a punt o no estan a punt per viatjar, quins directament es quedaran aquí a casa i quins podrien tenir fins i tot algun minut.
Doncs sí, el dimecres el Sergi ja apuntava, quan es va apropar aquí al temple per la compareixença d'en Gordiel, que Jaume Pinyol havia tornat als entrenaments, però que potser seria una mica justet perquè tingués minuts al Collao. Veurem si torna a entrar a la convocatòria com a mínim el jove futbolista del filial. Per la resta molt complicat, perquè Sergi Altimira ni tan sols s'ha entrenat amb el grup, Moja Keita tres quarts del mateix, César Morgado, que està en aquest tram final encara de la recuperació de la llarga lesió que va patir el genoll la temporada passada. Per tant, jo crec, Pau, que en aquest sentit, com a mínim pels jugadors que ja estaven tocats la setmana passada, hi haurà poques novetats, i que jo sàpiga, a aquesta hora no hi ha hagut cap altre contratemps en algun altre futbolista, i per tant la llista de convocats hauria de ser molt molt similar a la que va utilitzar Gabri García en la victòria contra el Cornellà ara fa qüestió de 5 dies.
Això pel que fa a l'aspecte esportiu purament del Centre d'Esports Sabadell, però també en les últimes hores el club ha anunciat que s'ha arribat als 4.000 socis aquesta temporada, aquesta xifra dels 4.000 socis, i ho va fer ahir amb un vídeo a les xarxes socials. El soci 4.000 és el jugador del futbol base, Fèlix Matas, que a més, doncs això, li feien un vídeo als companys del departament de premsa del Sabadell, i això deia el Fèlix.
Sempre he sigut del Sabadell, m'encanta. He jugat amb els 4 anys al Sabadell i sempre hem sigut socis del Sabadell. No era emocionant perquè és que sempre quan vaig és com molta ansietat, tots tocant el tambor i estan pam, pam, i clar, en el partit és com marca un gol i se sent fins a la meva casa. Jo sempre vaig amb alguns amics del meu germà i amb el meu pare. I el fico normalment a la part ja on està el meu, bueno, a la grana del Nino. Si tinc moltes ganes de començar, que miraré el primer equip.
Doncs això, aquest era aquest vídeo graciós, Sergi, del Fèlix Matas, insistint que és el soci 4.000 d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, una altra xifra rodona a la qual arriba el club.
Sí, això t'ho anava a comentar, que sempre fa il·lusió no arribar a aquestes xifres rodones. Pel que fa al ritme de creixement, Pau, tu aquestes xifres les tens més controlades. Em sembla que encara estem una mica per sota de la temporada passada, però de moment el club, doncs això, ja està a aquests 1.000 socis de diferència, per dir-ho així, dels 5.000 o 5.000 i escaig que es van aconseguir la temporada passada, i durant la presentació de la campanya de socis ja es va dir que, tot i que no tenia per què ser així, doncs que si es podia apropar aquest any els 6.000 abonats, doncs millor que millor, malgrat la retallada de pressupost que hi havia hagut respecte al curs passat.
Doncs mira, la xifra exacta, la temporada passada va ser el dia 2 de setembre, va ser quan es va assolir aquesta xifra dels 4.000 socis. Enguany s'ha fet el 15, avui és 16, però el club ho va anunciar ahir, per tant anem 13 dies tard respecte a l'any passat, però clar, estem parlant de xifres que són molt superiors també a la d'altres, a les d'altres temporades, i a més tenint en compte, Sergi, que la temporada passada els socis tenien aquest descompte del 50%, es podien acollir després de l'any sense pública segona.
Sí, totalment, totalment. Tenien aquest avantatge, i a més, des del club no es va amagar després que un cop es va conèixer aquesta temporada, em refereixo ja, que hi hauria doncs un ajust de pressupost, que hi hauria un projecte de mínims i que els objectius serien ben diferenciats. Per tant, també té força mèrit. No sé fins a quin punt es pot ponderar si té més mèrit el fet de tenir aquestes alçades 4.000 socis o que l'any passat s'arribessin als 5.000, però al final el Sabadell, doncs, que va pel bon camí també, recordem, instal·lant preus populars. De fet, ho escoltàvem ara en el vídeo del noi que doncs es convertia en l'abonat 4.000, no? amb aquests preus populars a la grada Lino, i per tant aquí al Centre d'Esports doncs també fent servir aquesta campanya. Pau, aquí han arribat ja tots els companys de premsa. En principi, Gabri García hauria de compareixer en qüestió de segons, però va, doncs, no acaba d'aparèixer el de seient.
Aguantarem, de moment. Això, anem 2 minutets tard, gairebé 3. En teoria, Gabri ha estat una persona molt puntual aquesta temporada en les seves compareixences al Centre d'Esports Sabadell. Estem guanyant en puntualitat, si més no, en presentacions, pretemporada, etc. Ara falta, doncs, això, tenir aquesta continuïtat. També recordem que, Sergi, tot això, que l'equip ja no s'entrena tant d'hora com ho feia quan apretava de valent la calor a l'estiu.
No, ho fa una estona més tard i Pau just ara mateix acaba d'aparèixer Gabri García aquí a la sala Miguel Creda, per tant, som-hi amb aquesta roda de premsa.
Quan s'ha anat la roda de premsa de Gabri García el partit davant el club deportiu del Goiano, Sergi Conquís.
Sí, Gabri, bon dia. La setmana passada doncs, ja comentàvem els canvis a l'11, no? Ja deies en la prèvia que segur que hi hauria canvis, que no era conseqüència tampoc dels resultats que s'havien obtingut a la primera i segona jornada, però al final vas sacsejar prou l'11 titular. Ja vas deixar clar això, que no té per què ser segons el resultat que s'obtingui a la setmana anterior, però veient que en l'última jornada doncs, es va guanyar, l'equip va tenir una bona actuació, no sé si vols donar ara continuïtat o un premi ni que sigui als que van sortir d'inici, en aquest cas veurem menys canvis que la setmana passada.
Pues no ho sé, la veritat que aquesta setmana han treballat tots molt bé, una vegada més. El grup de dilluns que no va jugar va fer un dels millors entrenos de la temporada, o sigui, per tant, i els vaig felicitar per això i que aquest és el camí, no? Al final, quan, bueno, les setmanes no et veus jugant i pots fer dues coses, o agarrar-te amb l'entrenador i enfadar-te i, bueno, i no tenir l'actitud que mereix un professional o els que estem aquí, o l'altra és la que van mostrar ells, que és la de aquest diumenge vull jugar i per tant i va ser així. Llavors bueno, hem fet una setmana molt bona d'entrenaments en general, línies generals tots, i veurem, a veure, l'equip, el camp, la manera una mica de jugar de l'Alcoiano, pues ens ha de fer decidir quin serà l'11 que sortirà la setmana. Algun canvi segur que hi haurà, no sé si quan seran, però evidentment que hi haurà canvis.
Sí, ara t'ho deies una mica, hi ha partits que a vegades venen una mica condicionats.
Hi ha partits que venen condicionats pel tipus de rival.
Un equip encara no ha encaixat cap gol, l'escenari...
Com l'Alcoiano, que no ha encaixat cap gol. L'escenari també. Si això és el que li fa dubtar.
Bueno, sí, ho has dit, ho he dit jo, ho has dit tu també. A veure, els camps ens han de fer preparar pues, diferent, no? Els partits, el que no ens han de condicionar el que nosaltres volem. Això no ens ho han de fer. O sigui, al final, nosaltres hem de tenir una idea, una identitat, i amb aquesta, independentment del camp on anem, l'hem d'intentar mantenir. Dintre d'això, dintre d'aquesta manera, identitat, diem-li com vulguem, evidentment que depèn de les mides del camp, depèn del joc que fa el rival, pues, intentem preparar la setmana diferent. No? Però jo sempre, quan he entrenat pues, equips i quan he anat a camps difícils, no? en les que pues, les dimensions, el terreny de joc diferents, he intentat que condicionés el mínim a el que nosaltres volem. I això és el que intentarem fer, o és la idea que tenim.
Pel que fa al plantejament, contra un rival que no ha perdut i que no ha encaixat en un escenari com el Colleu.
Bueno, és un rival, com dieu, que no ha encaixat, perquè defensivament és un equip molt sòlid, un equip que creu molt en l'aspecte defensiu, i després pues, té jugadors, evidentment, davant i darrere. És un equip amb molta experiència en totes les línies, per tant és un equip que no perd la calma, el partit el porta on ell vol portar-lo, i després pues, han trobat aquestes ocasions que els hi ha fet sumar aquests 7 punts que porten ara. Per tant, pues, bueno, sabent això, nosaltres també hem de tenir la maduresa de tampoc ficar-nos nerviosos davant aquesta circumstància d'un equip sòlid, un equip treballat defensivament, un equip que té aquesta experiència per portar els partits cap a on vol aquest equip, amb un joc bueno, diferent, no? Però un joc que els hi dona molt, molt benefici, i nosaltres hem de saber d'alguna manera defensar també aquest joc, no? A partir d'aquí, nosaltres hem de seguir sent una mica el que creiem que ens donarà més, i el que podem fer és estar entrenant 3 mesos uns aspectes, i ara una setmana dir no, això no val, ara fem unes altres. No, intentarem dintre de lo que ens deixin, sobretot no dintre de, ni del camp, ni de, dintre de lo que ens deixi l'equip contrari, que defensa molt bé, que és un equip, molt contundent en pilota, molt intens. Dintre d'això intentarem fer tot el que hem estat fent durant aquests tres mesos, no?
Una mica ser fidels a l'estil, però no cometre els errors doncs que es van veure a Castàlia, per dir-ho així, no? Perquè hem vist aquestes dues versions de, del Sabadell, una, la de la nova Creu Alta i l'altra a domicili, que tenim aquest únic precedent de moment a la Plana de l'altre dia. Tu ja deies que al final l'equip també ha de ser més madur i potser no posar-se nerviós, com deies ara també, no? En segons quines situacions, i saber defensar i saber patir en segons quins moments. Una mica també heu fet èmfasi en això aquests dies.
Bueno, primer de tot, errors hi haurà tot l'any. El futbol és més un esport d'errors que no d'encerts. Això ja partint d'aquesta base. Normalment els gols i les ocasions quasi bé sempre venen tant a favor com en contra. Venen per errors que fa els equips, que no molt, quasi bé sempre per encerts que fa l'altre equip. No? Per tant, partint d'aquí, un partit sense errors, jo crec que serà molt complicat que veiem aquest any. Val? O sigui que errors tindrem molts i intentarem que no es produeixin els mateixos, això sí. Intentarem que una vegada ens hem equivocat, que ho hem fet i ho farem, que no es torni a passar el mateix, val? Això per un costat. I el tema de lo que no sé què més ha sigut, què més? Ja m'he perdut.
No, et preguntava això, que l'altre dia també deies que a Castàlia potser doncs, us heu posat nerviosos, segons quines situacions heu de saber més patir al darrere que no sempre anar tant a l'atac, no?
Sí, i el partit de diumenge, crec, vamos, no ho sé, però crec que veient una mica pues, aquests partits de l'Alcoiano serà un partit que ens demanarà molt, perquè és un equip que juga molt a àrea contrària, que té d'alguna manera poca fluïdesa per dins, que la circulació és, bueno, sempre que nosaltres els hi apretem, doncs, és un joc bastant de, que ens ho ficaran ràpidament pilotes a la línia defensiva nostra, segones jugades. Hem d'estar preparats, com deies, no? per patir aquest tipus de... Patir no, vull dir, per saber jugar aquest tipus de joc, que és el que ens trobarem diumenge. I aquí és on ve aquesta maduresa d'equip, no? Que diem, de saber patir, d'anar pues, contra aquest equip que proposa això, que li va molt bé i que ho treballa molt bé i que els hi funciona molt bé, i nosaltres saber defensar això. Per tant, crec que serà un partit més a prop de lo que va ser a Morevieta, no? De lo que, per exemple, va ser Castelló. El context ja és molt diferent, la proposta d'equip que tenim davant també és molt diferent, per això agafar a vegades com a exemples Castàlia, sí, perquè vam anar fora i Alcoiano, pues, jo crec que són nit i dia, no? Tant a nivell de joc com a nivell de context, d'ambient, de camp. Intentarem fer, com et dic, saber adaptar-nos, l'important saber adaptar-nos a aquesta situació i a aquest joc que ens proposarà Alcoiano.
Sí, com deia també ara, no dues versions, però hem vist dos partits molt...
Hem vist dos partits esperançadors a la nova Creu Alta.
Suposo que un bon resultat...
Un bon resultat, un cop d'efecte fora de casa, donaria confiança.
Que es juga a casa, fort.
Això és el que intentem. Intentem ser un equip consistent, ho vam dir, suposo que com tots els de la campionat volen ser-ho a casa, no? Primer perquè jugues a casa davant l'afició, perquè vols fer-te fora a casa, i això és el que intentem fer tots equips, i fora de casa pues, sumar el màxim de punts possibles, que també és molt difícil, no? I bueno, en aquest cas en el que ja no ha sumat 6 fora de casa. Ho ha fet molt bé a fora de casa, no? I l'empat que ha fet és a casa, per tant també això ens ha de donar confiança en que, bueno, pues, potser a casa també davant el seu públic, davant la gent, també li està costant més. Però evidentment que el que volem tots els equips és ser forts a casa i fora de casa ser un equip competitiu. Després, pues, bueno, guanyar o no, evidentment anem amb aquesta mentalitat, però sumar, jo crec que fora de casa sempre és bo, sempre que a casa facis els deures.
Sí, jo vaig més enllà del
COI. Més enllà del COI. s'ha promet de per seleccions i Joanet pot ser convocat per Guinea, si hi ha notícies al respecte.
Sí, sabíem que aniria convocat després d'aquest partit. Després va haver-hi un problema, em sembla, algú de la federació i no ho teníem tan clar, i ara sembla ser que marxarà dilluns amb la seva selecció, 10 dies, i per tant el partit de casa Calahorra no podem comptar amb ell. Tornaria dimarts, l'altre dimarts, a incorporar-se amb l'equip. Ja fins avui la idea és que sí, que marxa dilluns, marxa amb la seva selecció.
Sí, dilluns està al Coi.
Sí, aquest diumenge sí, aquest diumenge estarà al Coi.
Sí. Sí, Gabriel, al fil de, més enllà de les baixes que puguis tenir la setmana que ve, et pregunto per les d'aquest diumenge. Al final hi havia quatre jugadors lesionats, si no m'he descomptat, de l'altre dia contra el Cornellà. No sé com estan doncs, els Altimira, Pinyol, Morgado i Moja Keita. En quin estat es troben de les seves lesions?
Comencem. Morgado, en principi, estarà amb nosaltres. Entrarà a la llista de convocats. Val? Una bona notícia, us ho vaig dir feia la setmana passada, que tindríem ben aviat notícies molt, molt positives relacionades a César. Ja fa tres setmanes que està entrenant amb normalitat amb el grup i ell es veu bé, i bueno, és una peça important no només a nivell de joc, evidentment, però ja com a capità de l'equip, pues que comenci a estar amb el grup, i és una molt bona notícia. Per tant, César ja tindrà l'alta. Moja i Moja encara està en la fase de recuperació, mal? Esperem també de cara a la setmana que ve, una mica just, però poder donar també una notícia positiva. Pinyol s'ha incorporat a l'equip, ha entrenat només dos dies i no complert, per tant encara està molt bé ja, i veurem a veure si prenem la decisió de que viatgi amb nosaltres o un altre que pugui jugar amb el filial, val? Perquè porta dues setmanes sense competir, i crec que també és bo, potser, haguem de decidir demà després de l'entreno, veient també com està ell, evidentment, si viatja amb nosaltres o pugui anar a jugar una part amb el filial, però un altre cop agafar aquest ritme i jugar. I l'altre que em deixo...
Altimia.
I és Alti, que Alti sí que bueno, està encara a la fase... encara una mica... inicial, val? Està bé, no es troba sense problemes, però encara sense entrar amb el grup i participar poc, gairebé tot ho fa sol, per tant sí que aquí haurem d'esperar una mica més, tot i que bueno, sí que sembla una lesió lleu, però tant ell com nosaltres volem estar segurs i que el jugador se senti tranquil, sense presses per poder tornar.
Per la resta, perdona, Agustí, per la resta estan tots disponibles pel partit?
La resta, tots disponibles. Bueno, vam tenir, ja us ho vaig dir, que no amagarem gaires notícies, al final això no hi crec gaire. Vam tenir Misma, va tenir una petita sobrecàrrega a l'abductor. Demà l'evaluarem també, val? Evaluarem si entrena amb normalitat, doncs viatjarà amb normalitat. I si es troba un altre cop aquesta molèstia a l'abductor, a Tumant, val? Pues, llavors no viatjaria, però en principi creiem que podrà viatjar, però hi ha aquest petit dubte també. Em sembla que ja està.
Una pregunta
més?
No?
Doncs fins aquí, Pau, aquesta roda de premsa, sobretot doncs amb aquestes notícies en les últimes respostes, com sempre, Gabriel sí. García, que no amaga les cartes. Amb la tornada de César Morgado com una de les principals novetats pel partit de diumenge al Collao, amb el dubte d'Ismael a Tumant, i veurem si què passa amb Joanet, bé, que finalment sembla que sí que podrà anar convocat amb la seva selecció, i per tant sí que estarà en el partit de diumenge, però no hi serà la setmana que ve, contra el Calahorra.
Per cert, ara que referia també Gabri García a la possibilitat que Pinyol jugui en aquest cas amb el filial, recordem que encara no hi ha Lliga, no comença la Lliga de Primera Catalana, però sí que té el filial amistós demà a Torelló, demà a les 7, per tant, hi ha aquesta possibilitat, ho ha dit Gabri, Sergi, que vagi convocat amb el B.
Sí, i això que ha dit Gabri, que doncs, porta ja un parell de dies entrenant-se amb el grup, però que ni tan sols ha pogut completar les sessions, i de fet el dimecres ja apuntàvem aquí a l'Hotel Suís que encara que ja s'hagués reincorporat a la feina, a la normalitat, a la rutina, al final ho tindria molt complicat per arribar Jaume Pinyol en aquest cas en el partit contra el Conya. Recordem que es va lesionar l'atacant en mitja punta del Sabadell en el debut contra la Morevieta, i des de llavors que no l'hem vist. En principi, doncs, això ja està en el tram final d'aquesta recuperació, veurem si entra en el rodatge amb el filial, i la setmana que ve segur que de totes ja podrà estar disponible en el partit contra el Calahorra aquí a la Nova Creu Alta.
Doncs ens quedem amb tots aquests noms, els de Joanet, Moja Keita, Altimira, Pinyol, Morgado, etc. Tomant també, que és dubte, ho ha dit ara Gabri Garcia. En qualsevol cas, tot el resum d'aquí a una estona al web de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I en una època on cada cop més els clubs de futbol doncs, són més semblants a un búnquer, per sort això tampoc ens afecta massa a Sabadell, sempre és un plaer xerrar uns minuts aquí a Ràdio Sabadell amb l'entrenador rival, que a més, tot s'ha de dir, mai ens posa ni una pega. Vicente Parras, tècnic de l'Alcoyano, què tal, com anem?
Hola, bona.
Imagino que molt satisfets, no?, amb aquesta estrena, 7 punts de 9 possibles, rendibilitzant també aquests dos gols que heu marcat i cap gol en contra.
Hombre, pues sí, la verdad es que yo creo que todos al inicio de la competición estamos siempre un poco a la expectativa de ver cómo responderá el equipo. Yo creo que el equipo ha dado una respuesta muy positiva y además hemos traducido en puntos, ¿no? Como tú dices, pocos goles, pero muy rentabilizado.
Aquí li hem donat moltes voltes durant la setmana aquesta xifra de cap gol encaixat, cap gol en contra. No sé si allà també se li dona aquesta importància per intentar mantenir-la en el temps.
Sí, porque además hemos ido a dos campos muy exigentes, tanto en Logroño la primera jornada como el otro día en Soria. La verdad es que nos exigieron mucho trabajo en nuestra área y yo creo que fuimos muy eficaces. Hicimos un trabajo sensacional, no solo a nivel de centrales y de portería, sino yo creo que como bloque. Entonces se le está dando mucha importancia.
Ara escoltàvem a Gabri García en roda de premsa parlar del partit, destacava de l'Alcoyano, que és un equip defensivament molt sòlid, que té jugadors amb molta experiència, un equip que no perd la calma, que porta el partit allà on el vol, i destacava també doncs això, l'experiència, i que el Sabadell havia de tenir maduresa en una plantilla molt, molt jove. Mirant el partit, quin Sabadell també espera el míster de l'Alcoyano? Dintre d'una plantilla, evidentment, molt jove i que va tenir pecats, per exemple, el dia del Castellón.
Pues yo creo que ellos van a querer intentar aquí en el Collao mostrar su señal de identidad, ¿no? Yo creo que en estos tres partidos ha quedado bien claro qué perfil de entrenador es Gabri, ¿no? Un pasión por el balón, distintas estructuras ofensivas. Yo creo que ellos aquí van a intentar imponer esa forma de jugar. Yo creo que ahí está el reto también, ¿no? Porque este campo nuestro pues tiene unas características muy peculiares y habrá que ver al final quién se lleva el gato al agua, ¿no? Yo creo que somos dos equipos muy diferentes y cada uno de nosotros intentaremos imponer nuestro estilo.
No sé si para un entrenador rival, en aquest cas Vicente Parras, aquest Sabadell de Gabri és difícil de predir. Ho dic més que res perquè al final portem tres jornades i aquí a Sabadell hem vist estructures de tota mena, 22 jugadors utilitzats. Això és un mal de cap per l'entrenador rival?
Sí, sí, seguro. Por eso habla de que ellos tienen muchas soluciones ofensivas, ¿no? Seguramente todas ellas bien trabajadas, y como tú dices, a la hora de analizar los partidos te das cuenta que en el mismo partido es capaz de hacer un cambio que puede parecer defensivo, como el que hizo el otro día metiendo a los tres centrales contra el Cornellà, pero realmente era un cambio ofensivo porque le volvió a dar la iniciativa del juego, ¿no? Claramente es un equipo que le gusta crecer alrededor del balón, ¿no? Ahí va a estar nuestro interés en llevarlo a nuestro terreno y que se juegue un poco a lo que nosotros queramos que se juegue.
Per on passen també, Vicente, els objectius d'aquest Alcoyano aquesta temporada? Ho dic més que res, venim d'una temporada on guanyaves tres partits i entraves al play-off, perdies tres partits i estaves allà flirtejant amb el descens. Per on passen els objectius d'aquest Alcoyano?
Bueno, nosotros también hemos tenido muchos cambios este verano. Venimos de aquí, estamos hablando un poco de que hemos hecho, digamos, una etapa de 3 años donde conseguimos el ascenso y un poco esa permanencia, meter la cabeza en pro y esa permanencia del año pasado. Y ahora nos planteamos un poco mirando a 2 años. Hombre, eso en el fútbol actual sabes tú que es muy difícil, ¿no? Pero te digo que ahora nosotros estamos en un momento también con muchos cambios y lo que queremos sobre todo es crecer, refrendarlo con puntos, porque al final se trata de sumar puntos también, pero nosotros ahora mismo estamos en crecer y que sea la competición la que nos diga dónde estamos. El objetivo primario con nosotros es la permanencia, pero aquí en Alcoy la exigencia también es mucha, entonces no nos conformamos solo con eso.
¿Y está satisfecho también Vicente Parras amb com ha quedat la plantilla d'aquest alcoyano?
Sí, sí, nosotros tenemos muchas dificultades, sabes que tenemos un presupuesto también muy ajustado, entonces tenemos que hilar muy fino. Afortunadamente en los últimos años hemos llamado mucho la atención y hemos conseguido pues que jugadores que otras veces se las pensaban o directamente nos decían que no, esta vez perdiendo algo de dinero pues prefieren venir, ¿no? Porque saben que aquí en Alcoy pues al final es un buen escaparate para ellos. Hemos hilado fino, yo tengo mucha participación aquí también en la concentración de la plantilla y la verdad es que estoy muy contento con lo que tenemos.
I l'última, Vicente, ara m'has fet venir al cap que, clar, parlaves de l'exigència d'un públic que, doncs això, que sempre pressiona, apreta. De fet, ahir parlàvem amb el company Isma Mayor de la cadena SER i també ens subratllava que des del 10 d'abril no es guanya al Collao a casa. És cert que han passat rivals molt, molt difícils per al Coll, però hi ha aquesta assignatura pendent, també ho teniu present al Collao?
No, yo no lo veo así. No lo veo así porque yo creo que hay que hacer los análisis en su justa medida, ¿no? Yo creo que también es un poco las circunstancias del calendario. En las últimas jornadas pasaron por aquí los 5 equipos que hicieron playoff y 3 de ellos, como Andorra, Nastic y Albacete, están en... Nastic no, perdón. Andorra, Albacete y Villarreal B están en segunda B. Entonces, al final es un poco capricho, ¿no? Todo lo contrario. La lectura que quiero hacer es que si no hubiéramos tenido buen desempeño fuera de casa, hubiera sido difícil aguantar ese calendario, ¿no? Pocos equipos lo consiguieron. Entonces yo creo que aquellos partidos los competimos bien. Nos faltó un poquito para haberlos ganado, pero hay que tener en cuenta también los equipos que tenemos enfrente.
Doncs Vicente Parras, tècnic de l'Alcoyano, felicitats per aquesta bona estrena a la segona temporada de Primera Federació i sort, com diem sempre, a partir de dilluns. Que vagi molt bé.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo, chao.
El llibre de registre.
Quan el Collao es canta allò de Deportivo, el rival sap que les està passant magres. Un estadi que empenya els seus jugadors i on tradicionalment s'escapen pocs punts. I si no, que li diguin al Sabadell.
Els precedents.
La de diumenge serà la 18a visita del centre d'esports al camp de l'Alcoyano. En tota la història, el conjunt arlequinà només ha estat capaç de guanyar-hi 3 vegades. La darrera, fa gairebé 12 anys, amb el solitari gol de Puig d'Ullés a la temporada de l'ascens d'Ipurua. Ara bé, en els últims 4 desplaçaments, el Sabadell només ha encaixat una derrota i ha empatat 3 cops. El més proper en el temps, el de la temporada passada, una jornada abans, a la 3, amb el gol matiner de falta del salmantí Diego Caballo, que va neutralitzar Ángel Sánchez a la segona meitat.
Una mica d'història.
Un estadi, el del Collao, que la temporada passada va celebrar el seu centenari dies abans de l'enfrontament contra el Sabadell. Aquest cop ha estat l'Alcoyano qui en la prèvia, dimarts concretament, ha bufat 94 espelmes. Cal recordar que l'entitat és una fusió de 4 clubs. El Pardalot, l'Alcoy Futbol Club, el Boxing Club Deportivo Alcoyano i el Real Alcodiam, l'equip que jugava al Collao. Per aquest motiu ens trobem davant d'una rara avis en el món del futbol. L'estadi és més antic que el propi club.
L'estadística.
Ja s'ha repetit per activa i per passiva que l'Alcoyano és l'únic equip de tota la Primera Federació que no ha rebut cap gol després de 3 jornades. L'any passat, a aquestes alçades, hi havia 4 equips imbatuts. Depor i Badajoz, al grup 1, i Nàstic i Sanluqueño, al 2. Només coruñesos i gaditans van superar aquesta quarta jornada sense recollir la pilota del fons de la seva pròpia porteria. Però aquí es va quedar aquesta bona ratxa d'inici.
La curiositat.
El contrapunt optimista el posa al centre d'esports. Sense ser unes xifres espaterrants, l'equip de Gabri García ha vist porteria en els 3 primers partits. Un gol contra la Morevieta, un altre contra el Castellón i un més contra el Cornellà. Ens hem de remuntar a l'any de Miguel Álvarez a Sabadell, la temporada 2015-2016, per veure la mateixa fita. En aquella ocasió, per cert, també es va començar amb un 4-9 i amb victòria a la quarta jornada.
Amb el xiulet a la mà.
El murcià d'Àguiles, de 28 anys, José David Martínez Montalbán, comença la seva setena temporada arbitrant a la categoria de bronze i ja és un clàssic tant pel Sabadell com per l'Alcoyano. 5 precedents per banda, un d'ells el 3-0 de la temporada passada a la nova Creu Alta, en què van marcar Jacobo, Teo Quintero i Muguruza. Ara bé, fora de casa, són 3 empats i una derrota contra l'Atlético Levante, i amb el Deportivo té 2 victòries a casa i una derrota, també contra el filial Granota. La seva mitjana és de 5,71 grogues per partit i 0,42 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques també del partit, com gairebé sempre, amb la veu de la nostra Núria García. Martínez Montalbán, ahir ho dèiem, ahir fèiem aquesta petita pinzellada a l'Hotel Suís, l'àrbitre del partit, un àrbitre que ara escoltàvem té ja fins a 10 precedents sumant, en aquest cas, a Sabadell i Alcoyano. Són els equips als quals ha xiulat més Martínez Montalbán, juntament amb l'Ebro, un altre equip arlequinat, que també l'ha arbitrat 5 vegades. Minut i mig per arribar a 3:45. Anem amb més qüestions relacionades amb el centre d'esports.
Hotel Suís.
I per parlar del juvenil del Sabadell, que vol complir demà aquella dita de la tercera és la bona i estrenar el caseller de victòries després de la derrota en l'estrena Olímpia contra l'Adam i l'empat in extremis de la setmana passada a Badalona, igualant un 2-0 en contra en els últims minuts. Per segona jornada consecutiva, els de Marc Nomen s'enfronten a un nou vingut a Divisió d'Honor que, de moment, està complint amb nota en aquesta estrena a la categoria. Els altaragonesos són tercers amb 4 punts de 6 possibles, un empat al camp de l'Ebro i el 4-1 de la darrera jornada contra la Fundació Esportiva Grama, i només el superen a la taula Barça i Espanyol. Nomen alerta del perill del rival malgrat ser una de les novetats, com dèiem, d'aquest grup 3.
Aquí no hi ha cap equip ni cap rival fàcil, i el Huesca té, aquest Huesca té bastanta bona pinta, ja, si ja ens els hem mirat, és un equip amb, que normalment juga amb un 3-5-2, amb dos puntes ràpids a l'espai, amb carrilers amb arribada en centre i remat, amb gent bastant forta al darrere, així que és un nou repte i anirem a per totes a intentar ser protagonistes en el partit i guanyar-los.
El duel contra el Huesca a Olímpia arrencarà demà a les 4 de la tarda. Just ara mateix, 2:45, aturada per la publicitat, i a la tornada rematem aquest últim Hotel Suís de la setmana amb handbol, amb natació i amb waterpolo.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades val manes i d'altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens. Antoni González.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, hem parlat durant la setmana al programa de molts grapats de lligues que es posen en marxa aquest cap de setmana amb implicació dels equips de la ciutat. Sense anar més lluny, per exemple, la segona catalana de futbol o també la segona B de futbol sala. També és el cas de l'handbol. Els dos sèniors de l'Oar Gràcia engeguen un curs engrescador per molts motius. Trepitjar d'entrada aquest estrenat parquet ja del renovat pavelló municipal de Gràcia o el repte de lluitar novament per fites molt elevades a la classificació. És el cas del masculí, que fa pocs mesos, recordem, es va quedar a un sol partit de plata i ara debutarà amb il·lusions renovades demà a les 6 de la tarda al carrer Bocaccio contra el Bordils. O també el femení, que amb la reestructuració a l'handbol estatal passa a estar al tercer graó, tot i seguir sent equip de plata. En aquest cas, l'estrena serà 10 minuts més tard, demà també a la tarda, a la pista del Sant Joan d'Espí. Per escalfar motors, a la presentació dels objectius de la temporada, que es va fer dimecres al vespre, l'Adriana Arroyo va conversar uns minuts amb els dos inquilins que continuen un any més a les dues banquetes, Cesc Borrell, el masculí, i Carol Carmona, el femení.
Amb els dos entrenadors dels equips sèniors de l'Oar Gràcia, Carol Carmona, entrenadora del femení, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
I Cesc Borrell, entrenador del masculí, què tal va tot?
Molt bé, bona tarda.
Aquí al pavelló de l'Oar, queda res per començar ja una altra lliga. Ara, fora de gravació, dèiem, Cesc, sembla que fos ahir, que estàveu ahir lluitant per l'ascens. No sé si ha passat molt ràpid o molt lent l'estiu, però això torna a rodar ja una altra vegada.
Doncs sí, ni ràpid ni lent. Ha sigut un bon estiu, un bon... amb molt material per recordar, anar mirant les fotos, no? Estàvem allà descansant a la platgeta i obries el mòbil, t'anaves a l'enllaç de la nostra pàgina web amb totes les imatges i les tornaves a veure. Al final ha sigut un estiu per recordar, per tornar-se a il·lusionar, i ara ja fa un meset que ja ni ens en recordem de l'estiu, però treballant per tornar a començar.
Al revés, Carol, el que els jugadors o les jugadores en el vostre cas és que estan farts ja de pretemporada, que el que volen, m'imagino, és competició, no? Que la càrrega física, que el pensar en amistosos està molt bé, però que comenci ja quan va de debò la cosa.
Sí, la veritat que ja portem un mes, ja s'està fent una mica llarg, com tu dius, però bueno, ja arribem molt bé a l'inici de Lliga, jo crec, amb molts partits de pretemporada, molts entrenaments i bueno, amb moltes ganes de guanyar el primer partit.
Ara ho dèiem i és culpa nostra realment, no havíem fet mai una entrevista conjunta de masculí i femení a la vegada. Des de fora dona la sensació que sempre ha estat un club familiar l'Oar, que sempre ha desprès bon rotllo, però que últimament heu aconseguit enganxar tant les noies com els nois a la graderia, no? Que hi ha un plus, clar, si jugueu fases ja ni t'explico, però en general que hi ha com un cert xup-xup al vostre voltant, no sé si el noteu tant en nois com en noies.
Bé, jo crec que al final el treball es veu reflexat a la graderia, no? Tant el masculí com el femení han tingut èpoques bones i èpoques dolentes a nivell de seguidors. Jo crec que ens hem trobat ara en un moment dolç. L'equip del femení jo crec que és molt il·lusionant. Des del masculí també ho comentem, que aquest any nostres poden fer alguna cosa important i que nosaltres també ens hem reforçat bé i també tenim ganes de repetir una mica l'experiència de l'any passat. Per tant, com sempre dic, a la Junta aquest any que es prepari, que anem molt forts els dos equips.
Sí, sí, és igual. Al final, nosaltres sí que és veritat que el femení potser fa 4 anys no era impensable, no? Potser està en aquesta situació, però s'han fet molt bé les coses com a club i està lluitant o intentar lluitar per coses en un moment molt il·lusionant és molt important també com a club.
Veure, per exemple, que el masculí ha jugat fases, clar, en certa manera... no diré que és un mirall, però sí que és allò de dir, ostres, volem ser-hi també, volem lluitar, i realment us heu quedat per moments aquesta última temporada molt a prop de fer-ho. L'objectiu per aquest any és el saltet que us va faltar l'any passat, potser, o no?
Bueno, l'objectiu és seguir creixent. Al final hem de mirar-nos nosaltres mateixes, intentar millorar, sí, la sisena posició de la temporada passada, però hem de seguir creixent, de fer les coses bé com a equip, que tenim moltes incorporacions que s'han d'anar consolidant com a grup, però jo crec que estem fent bé les coses, estem treballant molt bé i anirà tot prou bé.
Cesc, jo no vull afegir pressió, però quedant-se a un partit l'equip de pujar, fer un pas més significa ja directament ascendir.
Doncs, bueno... Primer de tot hem de mirar com comença, la Lliga tenim un inici molt complicat i a partir del primer mes i mig, dos mesos, veurem realment on estem, però sí que és veritat que, parlant-ho fins i tot amb l'equip, no? Que tenim molt clar que ja no anem de tapats, que realment la gent de la categoria ens coneix i tenim ganes de repetir el mateix objectiu. Un viatget a on sigui a jugar unes fases ens fa molta il·lusió i si aquest any ja tenim la cirereta al pastís de pujar, ja seria extraordinari.
És que a més, en el vostre cas, manteniu l'esquelet i més encara, o sigui, pràcticament no diré que és la mateixa plantilla, perquè a més l'heu aconseguit reforçar, però el grup és molt similar.
Doncs sí, aviam, a nivell de baixes sentides, com si diguéssim, tenim el Nil Montserrat, que a nivell particular doncs, és una pèrdua important per l'equip, a nivell sobretot també amb tot el que vius una temporada com la de l'any passat, crees molts vincles emocionals i sap greu que la gent marxi de l'equip, però estem contents per les incorporacions. Jo crec que augmentem el nivell de l'equip amb els tres fitxatges i en totes les línies, tant a l'extrem dret com a l'extrem esquerre i sobretot a la primera línia. Esmentar que l'Isma segurament ens podrà ajudar molt en atac i en defensa també.
En el cas de l'equip femení, és que clar, a meitat de temporada ja vam tenir alguna que altra absència molt destacada, vèiem l'altre dia la Gavi per aquí, per exemple, i la plantilla està més renovada, clar, del masculí.
Sí, bueno, al final hem tingut 7 baixes i hem hagut d'incorporar 7 jugadores en totes les línies. Sí que és veritat que són jugadores de molt talent, tenim una plantilla molt jove, molt més que la temporada anterior, però tenen molt de talent, jo crec que ens aportaran moltíssim, i al final pues, que vinguin jugadores d'aquest carisma, no?, i d'aquesta qualitat, pel club és un orgull.
Acabo preguntant per la primera jornada. En el vostre cas és que és molt curiós, perquè una altra vegada per tercer any consecutiu contra el Sant Joan d'Espí és com un déjà vu de jugar cada primer partit de l'any contra el mateix rival.
Sí, sí que és veritat, però bueno, la certesa és que anem a guanyar el partit. Sabem de la dificultat del partit, que serà molt complicat, és un gran rival, però a diferència de la temporada passada és que volem anar cada partit a guanyar el nostre rival. Sem conscients de que cada partit serà molt complicat, però confiades en nosaltres mateixes, i aquesta és la cosa, d'anar al partit a guanyar-lo i amb molta determinació.
Cesc, el Bordils el tenim estudiat, suposo, aquestes alçades ja. Què hem d'esperar de la primera jornada?
Doncs jo crec que ens esperarem un Bordils diferent al que ens vam trobar la temporada passada. Ha tingut moltes baixes, manté dos dels seus millors jugadors, sobretot l'Arnau Palaí, no?, el seu lateral esquerre i màxim golejador del seu equip. Realment, si som capaços de controlar aquest jugador determinant, jo crec que tenim moltes possibilitats d'endur-nos els dos punts, no? Però com bé diu la Caro, els partits s'han de treballar, s'han de jugar, i fins que no s'acabin els 60 minuts no podrem fer una valoració.
Doncs Carol, Cesc, tota la sort del món per aquesta temporada que és a punt de començar, i home, ens heu donat moltes alegries últimament, doncs esteu que duri i que en siguin moltes més.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs tota la sort del món pels dos sèniors de l'Oar Gràcia en aquesta nova aventura, tant de bo, amb tantes emocions i tants èxits com la temporada passada. Canviem de qüestió, queden 5 minuts per acabar l'Hotel Suís. D'aquí a una setmana justa sobre el període de presentació de candidatures a la presidència del Club Natació Sabadell, i els precandidats continuen amb tots els preparatius per poder passar el tall. Ahir Joan Reixac, un d'ells, va fer una compareixença al CREC Coworking per ampliar el que ja va explicar dimarts aquí a l'Hotel Suís, els eixos programàtics amb els quals treballen en el seu equip. A més, i com a novetat, Reixac va anunciar que tenen la intenció, atenció, de vestir amb banyadors arlequinats els dos sèniors de waterpolo a les competicions europees.
L'eina gràfica arlequinada és una eina que s'ha utilitzat molt a Sabadell. Representa el Centre d'Esport Sabadell, clarament, però també representa altres clubs. Nosaltres, com a club important de la ciutat, pensem que és un bon homenatge per a tots aquells socis que tenim, que són o bé simpatitzants o aficionats o inclús socis del Centre d'Esport Sabadell. És una entitat emblemàtica, i per competir per la primera, en el cas masculí, i per la sisena, en el cas femení, penso que estarà molt bé per una vegada i durant aquesta temporada en competicions europees pogués ser arlequinats i aixecar la Copa d'Europa arlequinadament.
Per la resta, i com dèiem, Reixac es va dedicar a explicar amb més detall els principals punts de la seva candidatura, que consisteixen en la millora dels serveis al soci, ensenyar la marca Club Natació Sabadell al món i apostar fermament pel Pla Pedrera. En aquest últim punt, de fet, Reixac està decidit a canviar de dalt a baix el model actual, deixant de fitxar jugadors de fora i centrant-se en la formació. Amb tot, el precandidat admet que a curt termini els èxits esportius es veurien clarament afectats, però a mig termini es recuperarien amb jugadors de la casa.
El nostre model és crear una escola d'esports, tots, però principalment doncs, els que has mencionat, waterpolo, natació, de sincro i fer-ho amb gent de la casa. Pensem que la nostra dimensió del club, el lloc on estem vivint, la comarca on estem vivint, doncs ens dona eines suficients i podem tenir prou talent humà per fer-ho això. Poder exagerar-te una mica, jo penso que la veritat anirà molt bé, serà un model que triomfarà, però és cert, i això com passa com tots els esports, que quan jugues sempre amb la part darrere sempre necessites una mica de rodatge i una mica de temps perquè això funcioni.
Recordem que una desena de personalitats formen part de l'equip de Reixac, entre les quals destaca l'excapitana de l'equip femení de waterpolo de l'Astralpool, Olga Domènech. I no deixem el waterpolo perquè les competicions internacionals no s'acabaven a Split amb l'europeu. A partir de diumenge arrenca l'última a Podgorica, a la capital de Montenegro, amb l'europeu masculí júnior, on hi haurà la presència de dos waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell, Gerard Gil i Pep Bonet. En el cas de Gil, membre del primer equip de Quim Colet i encara en edat juvenil, es podria penjar la seva tercera medalla de l'estiu després del bronze tant als Jocs Mediterranis durant com al Mundial Juvenil. El jove waterpolista del club apunta que els rivals seran pràcticament els mateixos que aquesta darrera cita que ara comentàvem fa un mes a Belgrat.
Tenim un europeu molt maco, la veritat, i els equips, com tu dius, és bàsicament els mateixos que el Mundial. Treus això als Estats Units i a més els de fora, però sí, tindrem un europeu bastant maco i amb molta il·lusió de començar-lo ja.
La competició anirà de diumenge a diumenge, del 18 al 25, i els rivals d'Espanya a la primera fase seran la República Txeca, els Països Baixos i Malta. Com a curiositat, per cert, el seleccionador és Xus Martín, l'extècnic de l'Atlètic Barceloneta, i a partir del 22 s'incorporarà el seu germà David Martín, el tècnic de la selecció absoluta.
Hotel Suís.
Un minut per arribar a les dues. Tenim ja la Núria García nerviosa per entrar aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell amb els informatius i el Notícies Migdia. Pel que fa als esports d'aquesta casa, a Ràdio Sabadell ens hi posem aquest diumenge a les 7 de la tarda amb la retransmissió al Sabadell en joc d'aquest Alcoyano Centre d'Esports Sabadell, quarta jornada de la Primera Federació. Rebeu una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. De Ràdio Sabadell, aquest programa el trobareu d'aquí a uns minutets penjat a les xarxes socials. Que vagi bé, bon cap de setmana, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.